La Caravana, un programa sobre rodes. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Això en gràcia, això de
sí,
Millennial,
Sí, no em deixarà fer gràcia mai.
Espluga, bona tarda.
Bona tarda.
Bona?
Bueno, tarda de dilluns. Avui és el Blue Monday.
Tarda de dilluns com cada dilluns.
Sí, però avui és Blue Monday.
T'influeix això, tu, o no?
A mi no.
No?
Però a les xarxes socials s'inunden d'infogrames sobre la depressió.
Infogrames?
Sí, infogrames, no? Sí, sí. Està ben dit, això.
No, sí.
És molt típic d'Instagram, no? El col·legi de psicòlegs diu està molt content amb els infogrames. No, del rotllo 5 tips per superar la depressió i coses així.
Avui toca contra els psicòlegs?
No. No em ficaré aquest jardí avui. Però sí que volia, com, ja que és el Blue Monday,
sí,
fer un petit incís. I mira, avui ja que parlem de Nietzsche, aprofito i Blue Monday aquí.
Nietzsche i Blue Monday, m'agrada molt això.
Sí, va més de la mà del que sembla,
Sí?
El Blue Monday, no?, que és això com el dilluns més trist de l'any, no?, perquè és la cuesta d'enero,
sí.
Fa fred, no sé què. Bueno, dir que la gent no és que ho digui els dilluns. És que odia el sistema productiu. Vull dir, el dilluns com a tal no és una entitat
Espera, perdó,
que et deprimeix.
No, para. Posa'm la sintonia un altre cop, José. Camarada Espluga, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ara sí, pots continuar.
Volia fer un petit apunt sobre el Blue Monday.
No és que
ja tingui alguna cosa com especial el dilluns. Vull dir, el dilluns és igual que el dimarts. La cosa és que un ha d'anar a treballar.
Sí.
I clar, el treball no dignifica.
No?
No, home, el treball ve de tortura, etimològicament.
Això ho deia un gran filòsof, el treball no dignifica. Pepe Rubianes.
Vaya uno, Però bueno, que sí, i dir ràpidament això, no?, que el treball no dignifica, que treball vol dir tortura, i negoci vol dir negació de l'oci. El propi Aristòtil ho va deixar bastant clar. Bé, l'altre dia em deies...
No.
Vale.
T'has ficat en aquest jardí, espera't.
Vols navegar-lo?
Sí.
Vinga, som-hi.
I quina és l'alternativa?
Quina és l'alternativa?
És a dir, si el treball m'esclavitza, és una tortura, l'alternativa que és no treballar?
L'alternativa és desfer-se del treball assalariat. És treballar menys, compartir més, produir menys. Una consigna bastant senzilla. No?
Comunista.
No té per què. Hi ha molts comunistes que tenen una obsessió amb el treball,
Sí?
Sí, sobretot els nostàlgics. Els rojipardos, els agrada molt...
Rojipardos?
Els rojipardos, sí, el rojipardisme és un fenomen.
Sí?
Sí. Són una espècie de nostàlgics que s'imaginen l'obrer com un tio amb vestido a la fàbrica, rotllo, evidentment blanc, heterosexual...
Què ens posen?
Això ja és... Bueno, això ja és un cachondeo.
Que hem de parlar de Rússia-Ucraïna, jo no vull dir res,
però... Bueno, llavors no entraré, perquè no he escoltat res de res. Bueno... No, és igual. Història.
Sí.
Història.
Sí.
Comunisme és història.
Sí, home.
És història.
Sí,
és històric,
sí.
com a mínim, no?
Sí.
I les forces que ha tingut. I llavors, un que no era molt comunista era Nietzsche. Nietzsche els comunistes no...
No,
No.
No lliguen.
No lliguen massa.
Vale.
I amb l'altre dia em deies, suposo perquè em vas veure apurat amb els exàmens...
Mm.
Han anat... Bueno, sí. Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, a l'Eia acta és, que diria un estoic. Llavors, la cosa és que això d'estudiar no és un acte innocent, no? Com res ho és. I especialment la història és un camp d'estudi, per dir-ho d'alguna manera, molt interessant, que jo crec que és molt interessant sobretot com l'adrecem, no? I aquí hi ha un, històricament, faré com ara un ultra mega resum, ultra sintàctic, de les concepcions de la història que hi ha, no? Podríem dir, com això parlant d'una societat occidental, deixant-ho molt clar. Diguéssim, els grecs, no?, tenen una concepció cíclica de la història, no?, on la història es va repetint, no?, i més o menys hi ha canvis, però poc o molt... Poc o molt passa el mateix, sempre, no? O sigui, sempre hi ha com una gran ciutat que té com una època d'expansió, una època de glòria, un gran conflicte i la caiguda i torna a començar, no? És com un gran cicle. I aquesta concepció canvia amb el cristianisme, no?, amb l'aparició, sobretot, del principi ex nihilo i al final escatològic, del judici final, que, d'alguna manera, la filosofia moderna, la modernitat, intenta secularitzar, no? És a dir, intenta convertir tot allò que s'encarregava a l'UDIBI, traspassar-ho a la racionalitat humana, no? Llavors, és on neixen totes aquestes visions de la història com a progrés, no? Com d'alguna manera la història ens encamina a algun lloc, a tindre algun fi, però com no volem dependre de la teologia, ens volem emancipar de la teologia, aquest fi no pot ser el judici final, però ha de ser un final racional, no? Llavors tenim el final proposat per Kant, no, que seria la pau perpètua, no, un estat, una espècie de gran estat federal universal més o menys gestionat. Després tindríem a Hegel, no, amb el reconeixement de les institucions, no? Ell, al final de la història, Hegel identifica sobretot amb les institucions democràtiques i l'estat de dret, no? És a dir, ell considera que el gran conflicte del reconeixement es resol a través de la institució del dret, no? En el moment en què legalment tothom és reconegut com a igual, la història ha acabat. Que concepte que després agafarà el propi Marx i crearà com un comunisme utòpic, no? Diguéssim, on la història d'alguna manera ens porta, de manera necessària, a través d'unes lleis i unes contradiccions que es van resolent a un estat, diguéssim, de ciutat sense classes, no?
Ara em deies que Hegel deia, si això passa, la història ha acabat. La història té finitud?
Clar, o sigui, la idea d'aquí, o sigui, la idea és què entenem per història, no? És a dir, és molt conegut un article de Francis Fukuyama, no? Que es diu El fin de la història, que es va publicar, diguéssim, als anys 90, amb la caiguda dissolució de la URSS, no? Clar, què entenem per història, no? Hegel té una... A Hegel, en concret, té molt sentit dir que la història ha acabat perquè, segons Hegel, diguéssim, el vuelo de lechuza tan solo alza el vuelo medianoche. És a dir, la raó només pot comprendre que allò que ja ha succeït. I, d'alguna manera, Hegel se n'adona que si nosaltres podem veure la història i podem veure una sèrie d'aconteixements que ens condueixen a algun lloc, és perquè allò ja ha passat. I, d'alguna manera, si entenem la història com unes causes racionals, vol dir que ja ha tingut la seva realització. Perquè fins que algú no està realitzat, no és aprehensible per la raó, per Hegel. No? Llavors, per Hegel sí que és finita la història. La història comença amb la creació de la humanitat, diguéssim, amb el conflicte inicial pel reconeixement, i acaba en el moment on aquest conflicte es resol. No? O sigui, la història acaba quan el motor de la història acaba. No? Si per Marx, diguéssim, el motor de la història és la lluita de classes, en el moment on aquesta lluita de classes acabi, la història acabarà.
Però vostès van en la història... No tu, els autors que anomenes, Els autors que anomenes m'estan venent la història com un problema de base. És a dir,
exacte.
Com un problema matemàtic, vull dir. Aquí hi ha un problema que ha de ser solucionat, quan acabi de ser solucionat...
Exacte. Perquè diguéssim que s'entén que la història és problemàtica, no? I per què volem entendre que és un problema a resoldre, no? O per què s'hauria de resoldre aquest problema? Bé, doncs per justificar el present. És a dir, això té una causa com normalment moral, no, diguéssim. De la mateixa manera que quan Sant Agustí d'Hipona ataca, no, la concepció cíclica del temps grega perquè considera que no hi ha una salvació possible i, per tant, no té sentit estar visquent la vida, perquè si després tot això no té un per què, quin sentit... És una... O sigui, la crítica que fa Sant Agustí, per exemple, és una crítica moral, no? I els autors de la modernitat ho intenten maquillar amb la racionalitat, però al final estan fent una justificació moral de la història. És a dir... Per Hegel, la història és un escorxador, no? La història és una història de barbàrie, violència i desgràcia, no? I la història és això, no? La història és una successió de guerres i patiments, no?
No només.
Principalment, sí. No? Diguéssim, traient a Walter Benjamin, que és un autor que té molt a dir sobre la història, per mi, de manera brillant, a una de les tesis sobre la història que té... ironitza, no?, sobre el moment on estava succeint l'ascens del nazisme, no?, i el feixisme, diu algo així com, em fa molta... trobo molt còmic o molt curiós aquesta afirmació de com pot ser que avui en dia encara va succeir això. I Benjamin diu, no, perdoni, però això és el que no ha parat de passar. O sigui, l'estat d'excepció és la pau, no?, a la història. I llavors, tots aquests autors intenten, és com tot aquest patiment ha de tindre algun sentit, perquè si no ens encaminem cap a quelcom millor, quin sentit té tota aquesta història de patiment, no? Aquest gran progrés. Lo interessant és veure com després Benjamin serà molt crític amb el progrés, Hannah Arendt serà molt crític amb el progrés, perquè la visió com d'un progrés necessari comporta la inacció i comporta algo així com una cosa que passa avui en dia, que el simulacre es converteix en realitat. No? Que això passa avui en dia amb la geopolítica, per exemple. Que les decisions es prenen en base a possibles estadístics que no consideren l'aconteixement.
Avui comença el fòrum de Davos, per exemple. Que avui comença el fòrum de Davos, per exemple.
Llavors...
Aquests són els que escriuen la història?
Qui? Aviam, clar, la història, jo considero que la història l'escriuen els... Això és una cosa molt que es diu sempre, no? Però la història l'escriu qui la guanya, no? Com a mínim, potser no qui l'escriu, però qui canonitza. no? Qui canonitza la història és el vencedor, no? Per això mateix, Nietzsche, no? Uh-huh. Critica l'historicisme, en part, no? Perquè la visió historicista, també molt criticada per Benjamin, al final acaba sent la història, curiosament per Benjamin, dels vencedors i dels opressors, i per Nietzsche dels dèbils, no? Que els dèbils són els opressors, uh-huh. No? És una cosa que em costa entendre a vegades. Però bé, crec que és important pensar com pensem la història, perquè sempre he trobat molt, molt curiós, no sé com estarà avui en dia el tema, però tampoc han passat tants anys, quan jo estudiava l'ESO, no? I el batxillerat, sobretot també, tu mires agafes un llibre de història i deia, els grecs feien això, els grecs pensaven això, els romans feien l'altre, com si d'alguna manera tinguéssim una bola de cristall i poguéssim veure com operaven les societats fot 2.000 anys. Vull dir, em sembla molt perillós. Sobretot perquè entenc que es fan en un intent de simplificació perquè la gent no ho pugui comprendre, però precisament com la història l'escriuen els vencedors, tota objectivitat històrica és una aliança molt clara.
Sí?
Jo crec que sí, no? Perquè si jo, diguéssim, si la meva visió està sesgada per la meva ideologia, posem, no? I te la ven com a objectiva, t'estic dient que allò és la veritat. No, allò és un fet, allò no és discutible ni tan sols. No? Sí, allò objectiu és allò que és tal i com és.
Però pot ser subjectiu amb honestedat.
Exacte. És a dir, per això mateix...
Se m'entén?
Sí, perfectament.
Jo puc explicar una fase de la història sabent que aquella fase de la història està escrita per vencedors, però jo la compro i a més t'ho dic a l'hora d'explicar-ho.
Exacte. Vull dir, no, la honestedat és menester, diguéssim, és un fet, és a dir... És explicar, mira, tenim aquestes fonts, no? Un tema d'honestedat intel·lectual, al final. Hi ha aquestes fonts, les fonts provenen, evidentment, o sigui, quan nosaltres pensem en Grècia, no sabem què pensaven els esclaus perquè no sabien escriure, és així de fàcil, no tenien accés. Llavors, els papiros que tenim, i les pedres i demés, són pues, allò que ens ha quedat d'aquells privilegiats que podien escriure la història. Però, clar, si un és conscient d'això, no hi ha cap problema. El problema és quan es ven com que no, com que són uns fets objectius i demés, no? Però, l'interessant d'això... És com, aquí és on Nietzsche ve ficar la puteta, no? Que és una cosa que m'agrada, que Nietzsche és el primer crític, no? amb la idea de progrés, i sobretot és el primer crític amb la idea de... No, el primer, però és molt crític amb la idea... Amb aquesta justificació de lo intel·lectual perquè sí. Uh-huh. No? Com si el saber fos una cosa bona per si mateixa i allò acadèmic fos un bé en si mateix. No? Per Nietzsche, molt, molt marcadament, la història ha de servir a la vida. No el contrari, no? Uh-huh. És a dir, com nosaltres pensem la història ha de tindre un objectiu que sigui una vida més plena, una vida més vital, diríem, no? Però clar, llavors, tot això té contradiccions, no? Perquè res és tan fàcil. I ell entén que hi ha fonamentalment tres concepcions històriques, no? La història monumental, la història conservadora o d'antiquari i la història crítica, no? Uh-huh. Totes tenen problemes i avantatges, no? Sonadament, la història monumental... és la història que podríem dir més mítica, no? La història que es fixa en els grans personatges, les grans personalitats del passat per construir futur. No? És a dir, sonadament, allò de Robespierre, de la Revolució Francesa, que dient que som la Roma d'avui en dia, no? en la República, doncs és anar a buscar en el passat exemples de grandesa per construir l'aristocràcia del futur. No? Per servir a la vida, no? d'una visió de futur. Clar, el problema d'això que veu Nietzsche és que ell entén que l'oblit és necessari, però potser hem d'oblidar masses coses per tindre aquesta visió. I per l'altra, que és una comprensió massa exhaustiva, ens portaria a veure tantes diferències com similituds i això ens duraria a la inacció. No? Però sobretot, el perill de tot això, quan es parla d'aquestes grans figures històriques i d'aquests grans aconteixements històrics, és convertir el passat en una ficció i portar un excés d'acció. Nietzsche diu, no? qualsevol es pot pensar Napoleó. I conduir a la barbàrie, no? Jo aquesta, quan sempre que he llegit un text molt maco de Nietzsche, el recomano molt, del Nietzsche jove, encara bastant relaxat, quan un mira la història monumental, jo sempre penso que és en la història pròpia dels grans relats i la història com més feixista, pròpiament dita, no? Dels grans símbols, de les grans construccions ideològiques, no? Que és una història perillosa, no? Perquè... Bueno, puc pensar en certs partits polítics molt marcadament, no? Aquí, per exemple, a Vox seria un clar exemple de recuperar grans figures, Isabel, el descobriment entre mil cometes d'Amèrica i de més, no? Però Nietzsche veu certes virtuts aquí, que és com, al final, no, pot ser algú maco mirar el passat per construir futur, no? Crec que em sembla un gest molt interessant per la vida. Però a mi la que m'interessa molt és la història d'antiquari, no? La història conservadora, perquè Nietzsche, per molt crític que sigui...
Paradoxalment.
Amb allò d'antiquari, sí, perquè, per molt curiós que sembli, el propi Nietzsche diu coses molt bones sobre la història d'antiquari, no? El problema fonamental que té la història d'antiquari és que vol preservar tot. No? Que tot és igual d'important. No? Llavors, pateixes el risc de momificar les coses importants i donar-li massa força a les coses importants. Però, diu el Nietzsche, el pensament bàsic d'aquesta concepció més conservadora de la història és, diguéssim, ell diu així, aquí es va poder viure, aquí es pot viure i aquí es podrà viure. És a dir, mantenir aquelles coses que han fet possible la vida, mantenir-les per les futures generacions que també facin possible la vida. No? I lo interessant és que es crea un sentiment de pertanyença a la història. És a dir, entre el poble i l'individu. És a dir, si aquesta història m'ha portat a mi a poder viure, he de conservar-la d'alguna manera com a patrimoni perquè les futures generacions puguin gaudir de les mateixes avantatges que he gaudit jo.
Aquí volia arribar jo. Com saps, sempre vaig prenent apunts del que vas explicant. I deies que Nietzsche, entre d'altres, però Nietzsche fa una crítica del progrés històric, entenc, no?
Sí.
I jo em plantejava si hi ha certa hipocresia en tot plegat, perquè sí que hi ha sistemes que han aparegut com a sistemes històrics, digue-li històrics, però sistemes de funcionament de les grans societats, que ja ens han anat bé.
Aquí, aquesta resposta sol ser com una... Sempre que un critica la idea de progrés, no? És una crítica bastant comú, no? Però és que ara tenim aigua corrent i de més, o qualsevol cosa, no?, d'aquestes. Bé, aquí m'agrada pensar sempre en Rousseau, diguéssim, que és el primer crític, no? És curiós perquè Rousseau és com el gran il·lustrat, però és un anti-il·lustrat.
Jo, perdó, ara m'estava imaginant el capitalisme com a sistema, val? Quan neix el capitalisme, aquella societat, aquell tipus de societat, ja li va bé. Tindré més coses, tindré una vida més ordenada, podré marxar de casa, casar-me, tenir fills, etc, etc, etc. Fins ara. Ara apareix la crítica.
La idea, d'alguna manera... Sí, però...
M'explico?
Sí, perfectament, perfectament. El que és que amb tots aquests temes sempre s'ha de pensar en a qui és l'altre. O sigui, qui és l'altre? A qui s'està excloent? No? O sigui, quin és el preu a pagar per aquell desenvolupament industrial, per aquella creació de la gran ciutat, la creació de, en fi, l'estil de vida burgès, no? Clàssic d'ordenat, metòdic, mesurat, no? Com un capitalisme entès d'una manera com clàssica, racional, com de la prudència, no? Que la gran virtut és la prudència, no? La gran virtut burgès és la prudència, això és cert. Però quin és el preu a pagar? O sigui, què es desenvolupa alhora? Esclavisme, la gran explotació de l'obertura dels països, dels altres continents, vull dir, sempre hi ha un contrapès, no? Per això mateix, quan pensem en progrés, sempre hem de pensar és com a qui beneficia el discurs del progrés. Qui surt guanyant aquí, no? Perquè amb quines mètriques mesurem el progrés? Aquí és el més interessant. Què entenem per progrés? De la mateixa manera que és fonamental entendre des d'una perspectiva econòmica, que aquí no entrarem, què és el PIB, no? Què mesura el PIB i què no mesura? És com la gran pregunta per mi dintre de l'economia. Podríem dir que quan parlem de progrés, què entenem per progrés? Perquè sí, podríem establir, per exemple, que ara la gent viu més anys, no? Això és com un fet objectiu. Però alhora podem dir quina és la qualitat de vida durant tots aquests anys, quines són les tasses de depressió, quanta gent es medicalitza, quanta gent coneix el prazolames, benzodiazepines, o sigui, quanta gent es droga perquè no pot suportar la vida, no? Perquè es droga farmacològicament, a través de la psiquiatria, diguéssim, però... Realment és progrés parlar d'una tassa de suïcidis elevada? O sigui, hi ha cert cinisme en parlar de progrés quan hi ha tota una sèrie de coses que ens diuen que no? Perquè potser sí que tenim més coses i vivim més anys, però és qualitativament millor? Clar, aquí és on apareixen els dubtes.
Que és on anava. Que tota aquesta crítica està molt bé, però ve després i, per tant, sí que sona una mica hipòcrita.
Bueno, és hija de su tiempo. Aquí és molt interessant, no? Tota crítica és filla del seu temps i alhora com hi ha certes condicions materials que neixen de l'explotació que permeten la crítica a la mateixa, que és la gran frase de Benjamin de tot bé cultural és un... O sigui, tot producte de cultura és un producte de barbàrie. O sigui, que és com... Evident, o sigui, tot patrimoni indica un progrés i alhora una barbàrie sobre la qual s'assenta aquell progrés, no? O sigui, tot gran monument està aixecat sobre una pila de cadàvers. I això és una cosa que hem d'acceptar, i és una hipocresia que hem d'acceptar des d'Europa, a nivell universal i a nivell local. No? Evidentment, la contradicció és innegable, no? però sí que s'ha de recordar, jo crec, constantment s'ha de fer un exercici crític d'entendre que potser els privilegis que tenim el preu a pagar per tenir-los és massa alt, no? o requereix un egoisme molt fort. No? Llavors, pensar la història des d'una perspectiva crítica ens fa pensar si realment estem progressant, si realment... El tema del progrés me'l deixo per un altre dia perquè em sembla un tema interessantíssim, però crec que ens fa conscients i alhora agraïts i desagraïts d'on som, no? Vull dir, al final, Ortega, per exemple, escrivia, jo crec que amb un to bastant trist, bastant decaigut, no? Com la gran barbària del segle XX és conseqüència d'haver oblidat el gran sacrifici que ha fet la humanitat per arribar on està.
Pam. Pam. Acabem amb aquesta frase d'Ortega i Gasset. Avui estic generós.
Avui estàs generós. Ostres.
No te'n llegiré un, te'n llegiré dos.
Mare de Déu.
De tuits. El primer fa dos dies. Parlaràs dilluns que ve de progressisme?
Sí, em ve de gust.
El primer fa dos dies. La próxima vez que escuche progresismo como algo positivo no tendré miramientos en lanzarme por la ventana más cercana que encuentre.
Al puro estil de l'ES.
Què sí. T'ha passat?
Bueno, és que, clar, això sí que és un gran jardí, ficar-me aquí. O sigui, diguéssim que vaig escoltar cert discurs de certa organització política a certa campanya electoral parlant de les virtuts del progressisme.
Jo ja m'he perdut,
Quelcom, no? Parlava de les grans virtuts del progressisme, no?
Vale.
I jo aquí, bueno...
Crec que... Des de l'esquerra, s'entén,
Sí, evidentment, només faltaria. No? La gran progressisme socialdemòcrata. Llavors, diguéssim que... crec que després de... Hi ha certa gent que penso, però... Després de tot el que s'ha escrit, seguim confiant en el discurs del progressisme? Ostres.
Tu no?
No.
M'ho expliques dilluns que ve.
Evidentment.
Segon tuit era això. The beast in me is caged by frail and fragile bars. Restless by day and by night. Toni Caix, t'agrada,
Molt.
Sí?
Molt.
Mira'm bé.
És apassionant. És a dir, crec que l'únic motiu pel qual puc arribar a perdonar la cultura yanqui és per haver generat a Johnny Cash. No, crec que és l'única figura amb la qual sento empatia d'allà,
I el boss, no? I el boss?
Vinga, va, som-hi.
Sí?
Però, ostres, és que Johnny Cash... és un tema preciós aquest, Els America sí. Recordings, amb Rick Rubin de productor, apassionants.
Per què vas tuitejar aquest? Es pot explicar això?
Sí, perquè em va agafar per escoltar Johnny Cash i estava escoltant dues cançons, principalment The Beast in Me, que és aquesta, no?, que parla de la bèstia dins meu, no?, que crec que és molt maca, no? I crec que té molt sentit escoltar-la amb la cançó que té Corinthians 15:53, on parla del passatge bíblic de Corinthians 15:53, només faltaria. I d'aquella relació que hi ha, diguéssim, amb allò que... amb aquesta possible redenció. O sigui, com aquesta... entendre que pot haver-hi una pulsió dins nostra, però tot i així la redenció és possible, però és un acte. Parlàvem un dia de redenció.
Sí,
doncs,
és veritat.
Redenció és un acte.
Tots tenim una bèstia dins?
Sí. Sí, sí. I aquella bèstia... bueno, ja. Què és la bèstia dins meu? Tema superinteressant que podríem dir un dia. O sigui, què és allò que és la bèstia dins nostra, no? El psicoanalista et diria l'inconscient, no? Jo crec que és més el prejudici i allò que no veiem. O sigui, la bèstia és tot allò que tenim interioritzat que no som conscients que fem.
Uau. En parlarem,
En parlarem, i tant.
Leo Espluga, com sempre, gràcies.
Un plaer.
Que vagi molt bé la setmana, camarada. They've seen him out dressed in my clothes, patently unclear. If it's New York or New Year, God help the beast in me.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Els dilluns són Òpera Rock a la Caravana de Ràdio Estel.
Va, 3 minuts gairebé i mig que passen de 2:15 de la tarda i encarem aquesta recta final de la Caravana de Ràdio Estel d'aquest dilluns amb ella. Ah. Maria Broncova, què tal?
Què tal? Molt rebé. Com estàs tu?
Bé.
Jo contenta de sentir, la veritat.
Jo molt content, perquè a mi ja saps que la música clàssica...
Sí. A tope, a tope. Jo estic contenta, també, feliç.
I avui...
Sí, és que avui porto un temazo. Porto un temazo d'aquells que porten cua. I estic molt contenta. Jo crec que els hits.
Els hits.
Sí, avui sí. Avui és el dia dels hits. Els hitazos.
M'agrada.
Per què? Perquè us porto un dels compositors més revolucionaris, més trencadors i emblemàtics de la història de la música. Perquè no només per aquests hits que dèiem, sinó perquè la seva vida es va convertir en llegenda. Per què? Ell va fer el salt definitiu del músic, el músic contractat a artista. I crec que, com us deia, les seves peces són els hits definitius de la clàssica. Li cantorregis a qui li cantorregis, sí. Et diran, ai, sí, home, sí, 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 ja sabeu de qui estic parlant, no? Ah, vinga, va. Perquè ell és sinònim de passió, però també de turment, sí. I també d'alegria, i també de despiporra, i tot això a parts iguals. Si em preguntes a mi, et diria que és l'excés fet música. Vale? La seva vida i la seva obra són un no parar de subes i bajes, de too much, de però què li passa a este hombre, que maravilla. Tots ens podem sentir identificats per qui no ha estat too much a la vida alguna vegada.
Veus.
Ah, i per això, identificació absoluta amb ell. Ell és contradictori, complex, honest, i sí, és el nostre geni sort, Ludwig van Beethoven.
Deia Woody Allen, si tuviera que volver a invadir Polonia, lo haría con Wagner. Doncs bueno, no és Wagner.
Sí, no, és Beethoven, és Beethoven, perquè ell és buen rollo.
Però serviria.
A mi, per invadir qualsevol cosa, em va bé. O sigui, em poses això i, ai, que boi, ai, m'envalentona. Sí, Bueno, clar, és que he volgut començar això perquè si això no és un hitazo del món mundial, jo no sé què és. Perquè, a més, és que aquest s'ha convertit en l'himne de la Unió Europea. Clar. I és, atenció, una de les peces més versionades de tota la història. Fins i tot, a dia d'avui, gràcies a Jaime Altozano, que és un compi divulgador, del qual, a més, soc fan absoluta, ha promulgat a tope tota aquesta història de fem versions, mantenim l'himne viu, i, de fet, té un vídeo a YouTube explicant-vos detalls sobre aquesta obra, i si us interessa, doncs el podeu veure. S'anomena l'himne de l'alegria, però, dit d'una altra forma, és la celebèrrima novena sinfonia. I he començat així, per si encara hi ha algú que deia, no, Beethoven, que és un San Bernardo, que s'ha hecho famoso en los 90? No! És el gran Ludwig. Sí, ja veureu, perquè estic segura de que absolutament tot, i això és un repte del que escoltareu avui, ho coneixeu.
Som-hi, doncs, amb Beethoven.
Sí, vinga, va. El cert és que jo diria que és la primera celebrity del món de la música clàssica.
Una mica, rockstar.
Sí, sí, no, absolut.
Sí.
Però ja no només rockstar, com dèiem, de Mozart. No, és una celebrity, és una Kardashian. Ja ho veurem. Sí, sí. Perquè no hi havia tele, sinó hi hauria reality. Ludwig i sus cosites.
Les Kardashian amb perruca de Beethoven.
Per favor, així. Estaria molt maco, de veritat.
Sí.
Jo t'asseguro que hi hauria càmeres seguint a Ludwig. O sigui, m'hi jugo el que vulguis. Bueno, si no, ja ho faria jo mateixa. Per què? Bueno, perquè estava com una cabra, ¿vale? Però Mahara, fort, absolut. ¿Vale? Jo crec que la seva música, en part, era un reflex de tot aquell món seu interior. Perquè, aleshores, què passa? La seva vida es va convertir en un safareig popular absolut. Jo m'atreviria a dir que quasi en llegenda, ja, cap al final de la seva vida. Per què? Bueno, perquè el dia que va morir, ja, o sigui, era tan increïble, tan famós, s'havia parlat tant i tant d'ell, no només de la seva obra, sinó de la seva vida, que va ser una festassa. Però literal.
Sí, eh?
Sí, sí, sí. Es va donar festa als col·legis.
Mira.
Van fer un funeral multitudinari. Van començar a repartir, perquè no havia pòsters, litografies de la seva cara, t'ho prometo. I si això fora poc, amb la cara del cadàver van començar a fer motllos com a record, t'ho prometo. Sí, sí, mira, Kardashian muerte d'envidia.
Sí.
Motllos del cul de la Kardashian, la cara de Beethoven. Bueno, d'igual, deixem-ho. Vale. I per què dic això? Perquè recordeu l'amor de Mozart? Que eren quatre gats allà a l'enterro?
Sí, mig oblidat.
Home, pobre. No pot ser. O l'amor de Paganini, aquell pobre home que va estar xopo mil mesos en una caixa de pi en un sòtano. Doncs vamos, lo de Beethoven va ser no un enterrament, semblava, vamos, festa nacional.
Com deia aquell, Maria, comencem pel principi.
Sí, exactament. Vinga, va. Ell va néixer a la ciutat de Bonn, a l'oest d'Alemanya, l'any 1770. El seu pare era director de capella i treballava per la cort. I la veritat és que era un músic força, força mediocre i, el que és més important i rellevant, absolutament alcohòlic.
Vaja.
De fet, el dia que va morir, un amic seu va dir que era una gran pèrdua per la bonança de l'impost de les begudes alcohòliques. O sigui, estem parlant de...
Imagina't,
Sí.
Nivell 1.
Sí. Varen ser 7 germans, però només en van sobreviure 3, i el gran recolzament del petit Ludwig va ser la seva mare. Però què va passar? Que va morir quan ell, pobre, tenia només 16 anys, deixant-lo a ell a càrrec dels seus germans, del pare alcohòlic i, com et pots imaginar, amb un profund impacte emocional.
Ahir és nada,
Fantàstic. Tu ho sents, aquesta meravella?
Sí.
Tu veus l'admiració cap a la seva mare quan composa aquestes coses tan maques per dones? Jo sí. I si és que no, ja vindrà un biògraf a dir-me dices tonturas. Me da igual, jo la música
també,
la siento.
Jo també, perquè m'ho expliques ara, fixa't el que et vull dir.
Molt bé. Vinga, som-hi. Doncs la qüestió és que Johann, que és el pare del nom borratxuzo, va decidir que el seu fill seria el futur Mozart. Recordem, no?, la infantesa de Mozart i del matxaque del pare. Mm-hmm. Doncs imagineu-vos això mateix, però amb venció alcohòlica. Terrible. Què passava? Que obligava a Ludwig a passar hores i hores practicant, fins i tot quan el pare, el Johann, tornava de la taverna borratxo com una merda i insistia en treure el nen del llit i el feia tocar fins ben entrat al matí.
Ai, pobre.
Sí, duríssim, duríssim. Beethoven ja ho va dir ell mateix. No va odiar la música per casualitat.
Veus?
Perquè, vamos, tot apuntava que no podria més. Què passa? Que, a més de tot això, el pare estava tan absolutament obsessionat de tenir un nen prodigi que el paio va falsejar la seva partida de naixement.
No, home, no.
Sí, t'ho juro. I li va posar 2 anys més per augmentar el mèrit musical del nen. T'ho prometo. T'ho prometo. Clar, què passava? Que aquell nen havia d'anar a l'escola.
Clar.
Però, aviam, tenim en compte com anava. O sigui, una, li importava 3 pepinos el que passaven allà. Segona, venia el pobre esgotat del matxaque musical del pare i de casa. I què passava també? Que anava 2 anys per sota dels seus companys. Qüestió que Ludwig a l'escola no va aprendre absolutament res. Els biògrafs diuen que a sumar i escriure, però de multiplicar ni hablemos. I així va acabar l'escola, sense saber absolutament res. I què va passar? Que fins als 12 o 13 anys va continuar aquesta falsedat documental del nen prodigi, perquè ja als 13 ja contava la parrala, perquè era un senyor enorme.
Claro.
Però què va passar? Que oficialment ell va composar la seva primera peça als 10 anys, lo qual desmentimos ahora mismo. Eren 12,
clar,
però...
12.
Ojo, cuidao. 12 anys. Jo amb 12 anys feia el capullo, no composava peces. I al contrari que molts nens prodigis que feien cançonetes, arietes senzilletes, Beethoven va escriure 9 variacions per piano de gran complexitat i us les he portat perquè és un passote.
Va. Dotze anys.
Sí, sí, sí,
Però
és que això té una complexitat tècnica tremenda. I per escriure en paper... És que va publicar això, no és que ho feia improvisat. No. Publicat.
Que bèstia.
I atenció, que fixeu-vos que he dit piano i no clavicèmbal.
Correcte.
Per què dic això? Perquè feia molt poquet que s'havia inventat directament i es començava a posar de moda. I per què us explico això del piano? Perquè vaig a donar-vos una dada informativa en resposta a preguntes freqüents que em fa la gent, normalment.
Aprofitem.
I he pensat, digue-li a tothom,
sí,
tots ho sabem. Quina és la gran diferència entre el clave i el piano? Som-hi, anem a aprendre-la. Piano és la reducció de pianoforte, de l'italià. Piano, que vol dir baix, i forte, que vol dir fort. Mm-hmm. Sí? Sí. Així que, sí, la gran diferència, la gran revolució del pianoforte era precisament poder modificar el volum. Què passava? Que el clavicèmbal tenia un únic volum. No podies tocar ni més fort, ni més fluix, ni nada de nada. Mm-hmm. I tu em diràs, sí, ja, Maria, però sonen molt diferent. Què passa amb el so d'un i l'altre?
Un és més clinc-clinc, l'altre és més clonc-clonc.
No, no, tens tota la raó. M'has
explicat, sí, o no?
Però sí, sí, un és... I l'altre és blanc-blanc. Sí,
sí.
Sí, i per què? Doncs per això que us ha dit del pianoforte. Per què? Per què tenim aquest so particularment metàl·lic en el clave? Doncs perquè les cordes del clavicèmbal es pincen. Tu saps quan et depiles les celles amb unes pinces? Gling, gling. Doncs sí. Pues així es toquen les cordes d'un clavicèmbal. Vale? T'ho juro, por Snoopy. Esto es así. Quina és la gran diferència del pianoforte? Que en comptes de depilar-lo, de depilar les cordes, el que fas és amartillear-les amb un bastonet. Mm. Com és aquest bastonet? Doncs com un de les orelles, així acolxadet. Vale? En comptes de depilació, estem netejant oïdes. Aleshores, en comptes de fer gzing, gzing, fas plom, plom.
Ara. Ah!
I d'aquesta forma pots controlar si li dones més fort, si li dones més suau. I què passa? Aquesta dualitat, aquesta cosa que podia donar matisos expressius, que podia donar dinàmiques, perquè no és el mateix parlar així que parlar així.
Clar, 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 clar.
Què va passar? Beethoven es va tornar loquíssim i va dir, esto es mi instrumento! I ja està aquí. Fin del dato informativo.
Expliques les diferències entre pianoforte i clavicèmbal.
Ara tots informats.
Exacte. Anem a la vida de Beethoven, va.
Continuem amb Beethoven, continuem sentint les seves variacions. I per què? Perquè aquest home es va dedicar en cos i ànima a la música. Primer va ser amb el seu pare, després amb diversos mestres, amb els quals ja et dic ara que va acabar fatal.
Vaja.
Per què? Doncs perquè teníem un caràcter, diríem, de fort, eh?
Sí,
sí, fort.
Un home difícil?
Molt. Però a saco. Aleshores, què passava? Que ell volia aprendre, sí, però a la seva manera. Sí, clar. Mira,
esto
seu...
yo ya lo sé.
Sí, sí, esto ya lo voy a aprender yo como
amb
a mi me apetezca.
Amb 12 anys feia això, tu
sí,
diràs...
Sí, ara que vindràs a dir, no?
Clar, també és veritat.
Doncs què va passar? Mira, el seu mestre més famós va ser Haydn, i amb ell va tenir una relació intensa, molt intensa. Per què? Perquè el professor no podia tolerar-li el caràcter ni els canvis d'humor que tenia Beethoven. I a sobre... Haydn estava convençut de que aquell nen no volia aprendre res, no tenia interès. Però Beethoven li deia, Haydn, estimat, t'equivoques. Jo el que vull és aprendre molt bé totes les normes i regles per poder-les corrompre i trencar-les el millor possible.
Com tots els genis.
Exacte. Perquè què passa? Pensa que estem en època de classicisme. I què passa? Que les normes, les fórmules musicals eren superestrictes. Mm. La senzillesa, el menos es más, estaven super de moda. I què passa? Que Beethoven era de más es más y mejor. Aleshores, no se sotmetia mai a les normes i era un grandíssim, grandíssim improvisador. Per què? Perquè era un gran fan de Mozart. Recordem, Mozart era un grandíssim improvisador també i un amant del showman, del más es más. I us explicaré aquí una brevíssima anècdota. Per què? Perquè era el seu ídol. I quan Beethoven tenia 17 anys, va decidir fer un viatge per conèixer el gran Wolfgang. Mozart en aquell moment tenia 31. I Beethoven va seure i va dir, què desees que haga? I Mozart li va dir, improvisa. I Beethoven, racatà. En haver acabat, Mozart li diu, esto lo has traído preparado, no me creo nada. Què passa? Un altre nano de 17 anys hagués agafat les seves coses, la seva perruca, i hagués marxat trist.
Sí.
Però Beethoven, que ja ni portava perruca perquè era un rebel, va dir, estoy ofendido. Ara mateix, digue'm una peça qualsevol que te la improviso. I sí, senyor, dit... I fet. Va fer una improvisació d'uns 40 minuts i en haver acabat, Wolfgang va dir, el gran Mozart va dir, senyores i senyors, aquest nen és i serà un prodigi i revolucionarà la música.
Ens estàvem imaginant aquí, micròfon tancat, la conversa entre dos genis absolutíssims de la música que tenia ja ser meravellosa.
Imagina't la criada que estava allà escoltant,
veus?
Al·lucinada, mare de Déu. Bueno, com deien, de tots he sabut que Beethoven tenia un caràcter fatal. Tenia atacs d'ira absoluts, però jo et diré, Joan, que estava com una cabra. I per a mostrar un botó, ara t'ho explico tot. Què va passar? La seva mare va morir de sífilis, ¿vale? I ell va agafar una obsessió constant per si ell patia la mateixa infermetat. I es passava tot el dia esputant, vaja, escupint. I primer, de jovenet, ho feia en un mocador, però de més gran va començar a fer-ho directament a la palma de la mà. I si no, ho feia davant d'un mirall i es passava mitja horeta escodrinyant l'esput.
No.
Sí, el gran Beethoven, el genio. Després, què va passar? Durant els 56 anys que va viure, va canviar de casa, atenció, i això és una dada aproximada, prop de 80...
Res.
Nada.
No tindria gaires trastos a casa, també t'ho dic.
Ahí voy. Mira, perquè l'home mai no es trobava gust, o no li agradaven les parets, o es barallava amb els veïns, o l'aire era sec, o vés a saber tu què li passava. Però què passava? Que quan anava de casa en casa, tu que deies dels trastos, anava amb els seus 3 pianos de cua. Clar. I com allò va deixar de ser pràctic, directament li va treure les potes i els deixava tirats per terra per poder traslladar-los amb més facilitat.
Això ho tenen els genis.
Al terra. O sea, toca el piano en el suelo, eso es muy incómodo, Ludwig. Bueno, qüestió. Era un home, a més, que descuidava completament la seva higiene personal, fins a tal punt que l'havien detingut una vegada pensant que era un sense sostre. ¿Vale? També li passava exactament el mateix amb l'ordre de la casa, que era maniàtic i a sobre li havies de sumar trifurques amb els criats, o sigui, volaven cadires en totes les cases.
Ai, pobres.
Sí, sí. I també, clar, els veïns hi li arribaven aquestes cadires, amb la qual també s'hi barallava. Qüestió, que no era estrany que el fessin fora o ell marxés indignat o vés a saber. Aleshores, què et diré jo? Hi ha unes paraules d'un gran amic seu, que és Goethe.
Home.
Aquí. Ja que parlem de genis, vamos a sacarlos a todos.
Vinga.
I defineix la seva casa i llegeixo literalment. Diu, té una sala amb 2 o 3 pianos sense potes. Té maletes tirades per tot arreu, obertes, plenes de diners, de roba i partitures. I a la sala contigua només s'hi troba el seu llit, amb un sac de palla fent de manta i una tauleta amb un orinal, mig ple, per suposat.
Mira, José Matosas ara mateix xiulant la sintonia.
Home, és
clar,
que...
Clar, hem anat tots a nostra pubertat.
Era sempre vez el cuerpo humano.
Sí, senyora.
Por supuesto. Home, qui no coneix el Septimino, famosíssim. Va, per què us l'he posat? Perquè, tot i tot, Beethoven també era un home supersociable, amic dels seus amics, amant de la bona conversa, de la companyia, dels acudits, i era molt, molt rialler i xerrador.
Veus?
Aleshores, què va passar? Moltes de les seves composicions són un reflex d'aquest cachondeito i alegria, com aquesta que acabem de sentir. No, tot és dramàtic. I què va passar? Que no és gens estrany que quan la sordera li va començar a aparèixer, s'aïllés durant 2 anys del món. Mira, t'explico més curiositats, perquè a part de les tremendes relacions amb els criats, també era un home molt, molt golafre. Per què? Perquè menjava com un animal. Però era contradictori, així que de vegades, quan estava ficat en una composició difícil, s'oblidava de menjar completament.
Vaja.
I es quedava desnodrit. Sí. I tot i que era un desastre, els biògrafs diuen que era molt metòdic. I jo et dic, lo que tenia era toc.
Ah,
vale.
Sí.
Per què dic això? Perquè, mira, tots els matins s'aixecava i es feia un cafè amb exactament 60 grans que comptava i olorava un per un.
60 són molts,
60 són molts. Ja t'he dit que era golafre i excessiu, ja ho hem comentat.
Un però cafè aquí... litro era.
Sí, bueno, és que era un home molt ocupat. Però aquí no acaba la cosa, perquè quan estaven de jugar allò de bon matí, després del seu cafetazo, li demanava a la cuinera una sopa de pa amb 10 ous, que, atenció, examinava un per un. I, òbviament, com et pots suposar, si no eren del seu gust, els llançava per la finestra.
Maria, si m'has tirat aquesta música i vas a parlar del terreny amorós...
Sí.
Ai.
Sí.
No? Truculento. Sí o no?
¿Qué no es truculento en Beethoven?
També és veritat.
No, todos son luces y sombras. Tot és així. Per què? Aquest home no es va casar mai. Els biògrafs et diran que no, és que el pare era alcohòlic, però era massa amant de la mare, l'admirava, les circumstàncies el van fer incapaç d'amar... Mira... Saps què passa? Que era un senyor molt difícil. Jo no sé si ell era capaç d'estimar o no. Ara, estimar-lo, Déu ni duret. A més et diré que tenia verdaderes esgarrifances davant del compromís i el matrimoni. Molt 2023, això, eh? I el paio es va dedicar a què? A deixar d'estimar en absolut, ben al contrari. Va dedicar tota la seva vida a tenir amors impossibles i platònics a dojo. Ell què feia? S'enamorava perdudament i galantejava a qualsevol dona que fos impossible. Si era casada, millor que millor. Si en una família hi havia tres germanes i una cosina atractiva, a por las tres, a tope. Veus? I també t'he de dir que era molt afeccionat a anar de campamentos. També.
Home.
Sí, un clàssic.
Un altre,
ja...
sí.
Però què va passar? Tenia un instint paternal molt exacerbat i molt carinyo per donar. I no es va desperdiciar? No. Va volcar tota aquella necessitat afectiva en la protecció del seu nebot, que va adoptar a la mort del seu germà. Però què passa? Que tota la vida de Beethoven és excessiu i abusiu i aquella protecció es va convertir en obsessió i el tenia allà agobiat, el pobre noi. Anem ara a l'aspecte físic, Joan. Va. Perquè jo ja t'he explicat com era, però ara has de veure una imatge gràfica d'aquest senyor. Vale? Perquè era lleig. Ah. Era molt lleig, vale? Tenia la cara marcada per la verola, el cap gran, molt gran, amb un front superprominent. El cos gegantí, robust, i a més les cames curtes.
Ai, pobre meu.
Sí, i a més el pobre home era increïblement petós. Ah. Sempre ho tirava tot, ensopegava sovint i li queien les coses. Els seus col·legues i amics li deien el oso. Ah. Pobre. Ah. I si això fora poc, va passar pràcticament tota la seva vida malalt. Sí, t'ho juro, ho tenia tot. Tenia la famosa sordera, tifus, reumatisme, verola, hepatitis, cirrosis i un llarg etcètera derivat de les anteriors. Amb la qual, vamos, era un cromo. Era un cromo.
Una altra de les increïbles.
Aquesta és la increïble. Per què? Perquè Beethoven, més enllà de tot això que t'he dit, va ser un visionari, un artista sense excepció, que va fer una de les aportacions més importants a l'evolució de la música. Ell va obrir el camí del classicisme al romanticisme. Va suggerir que la música atonal era possible. Ell, i només ell, va trencar motllos. Què va passar? Mozart escrivia pràcticament sense correccions, però ell era tot passió. Les seves partitures estan plenes d'esborralls, gargots, taques. Per què? Perquè ell escrivia des del cor, des de l'emoció. Va tenir una composició superprolífica i complexa i ho va abarcar tot. Sinfonies, misses, operetes, música coral, tot. I a part, el seu mite, la seva llegenda, també prové de la increïble capacitat d'autosuperació que implica ser un músic sord. A l'edat de 31 anys, es trasllada a les afores i se n'adona de que cada dia sent una mica menys les campanes de l'església.
Ai.
Què passa? De primera es prova d'amagar-ho. Fingeix davant dels amics, dels coneguts, creu que no passa res, però en qüestió de 15 anys la sordera ja era total. Bon. Beethoven es va assumir en la més absoluta de les depressions. Al punt estava de suïcidar-se, però de cop i volta es va adonar de que la música continuava al seu cap, de que podia sentir-la, escriure-la, i que fins i tot, si posava el cap sobre el piano, podia percebre la vibració. Qüestió. Va ressorgir en qüestió de mesos, qual ave fènix de les seves cendres, i comença a donar rienda suelta a tots els fantasmes que hi havien estat en turmentar-lo durant el seu aïllament. I comença a composar tota aquesta música, aquesta sinfonia, aquest himne de l'alegria. Tot allò era el reflex del seu interior, de l'interior de l'ésser humà atormentat. Finalment, el 26 de març de 1827, a l'edat de 56 anys, mor durant una tormenta elèctrica. Alguns et diran de sífilis, altres d'intoxicació per plom. Mira, ja t'ho he dit, aquest home ho tenia tot. Ves a saber de què es va morir. Igual va dir, ja n'he tingut prou. Ludwig van Beethoven, senyores i senyors, un grande. El grande. O sigui, ens ha deixat un llegat immens i el camí de la música emocional, la base de la música moderna.
Divulgadora musical, Directora d'escena, Maria Broncova, com sempre, un plaer escoltar-te i, a més, sobre una de les figures tan grans de la música clàssica com Ludwig van Beethoven.
Igualment, moltes gràcies.
T'esperem la propera setmana, que vagi molt bé.
Sí, senyor.
I nosaltres que ho deixem aquí, més caravana demà a partir de les 3 de la tarda. Fins demà a la tarda, que vagi molt bé.